Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigó a la producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler en els contes tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 671 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 16 d'agost de 2026, ple estiu, i aquí seguim nosaltres, amb les nostres corolles, cercant i compartint, no?, aquelles històries que romanen amagades. Com quina, Sergio?
Començarem aquest programa 671 de Font de Misteris descobrint com l'infern, a la tradició clàssica, va deixar una profunda empremta a les nostres rondalles. També recuperarem històries gairebé oblidades de Russafa, entre elles la del mestre Francisco Javier Aguilar, un heroi que va advertir que la seva escola estava a punt d'esfondre-se. El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixeran des nou recull d'Anna Caterina Valriu, les rondalles de sa pobla, una que du per títol en Joan de sa Favera. I viatjaran fins al poble abandonat de la Cornudilla per conèixer els estranys fenòmens que, segons sa tradició, provocaren el seu abandonament. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, som els dues aquelles curiositats que formen part de la nostra història, i avui vols parlar, has dit, de l'infern, així que quan vulguis.
I de podem dir que hi ha idees que venen de molt enrere i que, sense que mos adonem, encara viuen dins les històries que contem, per exemple, a les nostres rondalles. Avui a Món Diversos en comentarem una, la de l'infern, o més ben dit, la dels jocs infernals, i veurem com aquella geografia que escrivien a Homer i a Virgili encara està present dins el món rondallístic llenc. Perquè quan pensam a l'infern, sovint mos ven al cap una imatge senzilla, marcada per ser tradició judeocristiana, un espai de foc etern, de càstig i de condemna. En el món antic, en canvi, l'infern era una altra cosa, una geografia complexa, amb rius, portes, jutges, barques, barquers, monstres i regions diferents segons el destí de cada ànima. I aquesta geografia, encara que vengui de molt enrere, deixa rastres també dins les rondalles. N'Antonio Soler, en el seu estudi sobre els mites grecs a les rondalles mallorquines, recorda que la paraula infern prové de l'adjectiu llatí infernus, que designava allò que era a baix, allò inferior. En el principi no era necessàriament un lloc de càstig, era simplement l'espai subterrani, davall el món dels vius. dins d'aquest univers hi trobem noms com l'Hades, l'Ereb o el Tàrtar. L'Hades podia ser tant la reina dels morts com el nom del déu que el governava. El Tàrtar era la zona més profunda, reservada en els condemnats. L'Ereb evocava el joc ombrívol i l'orc, d'origen probablement etrusc, acabava identificat amb una figura vinculada a la mort i amb Plutó. Aquesta primera distinció és important perquè dins el pensament clàssic no totes les ànimes anaven en el mateix lloc. L'Hades destaca que l'autora era on arribaven tots després de separar-se del cos, però dins aquest gran espai hi havia divisions. El Tàrtar per als condemnats, la plana dels Asofodels per als qui no havien destacat ni pel bé ni pel mal, i el camp dels Elicis per als virtuosos i els benaventurats. Més que un infern únic, era una mena de mapa moral de l'altra vida. En aquesta geografia, els rius tenen un paper fonamental. L'Aqueront, el Cocit, l'Estigia, el Leteu, el Periflegiotont fan de frontera entre el món dels vius i dels morts. Caront, el barquer, trasllada les ànimes d'una riba a l'altra, però no tothom pot travessar immediatament. Els que no havien rebut sepultura havien d'esperar 100 anys. La mort, per tant, era també un procés ritual. Sense enterrament, sense llestres funeraris, l'ànima quedava retinguda a la frontera. Una de les grans baixades literàries en els infants apareix a l'Odissea. Tot i que Odisseu, en realitat, no hi davalla. Obre un clot a terra perquè les ànimes dels morts pugin fins a ell. Les ombres hi acudeixen a tretes per la sang d'animals sacrificats, negres, perquè els déus de davall terra se'ls oferien víctimes d'aquest color. La baixada més completa i influent, però, és la de Danès, el cant sisè de la Eneida de Virgili, guiat per la Sibila de Cumes. Enès i de ballar per consultar el futur i confirmar el sentit del seu destí. El descens d'Enès comença dins un bosc ombrívol, a la vora de Jack Avern, a la Campània. Enmig d'aquell paisatge hi ha una cova oberta, nit i dia, d'entrada fàcil, però carregada d'olor, d'humitat i de floridura. Als costats de l'entrada s'acumulen personificacions inquietants. Ses malalties, sa por, sa bellesa, sa fam, sa fatiga, sa guerra. Ses pors humanes convertides en figures visibles ja fan guàrdia abans d'entrar-hi. Després apareix un vestíbul ocupat per un gran home, de branques immenses, on cada fulla representa un somni, i aquí el món clàssic toca la cultura popular. Antonio Soler assenyala que l'home no surt gairebé ben parat en el refrení de ses rondalles. Quan en un conte se vol evitar que un missatge fugi, es diu que ni la senyora contesa ni qui parla són llunàtics, ni tampoc s'assemblen a cap gota de fulla d'om. Una imatge antiga que ha quedat aferrada, transformada, dins una expressió popular. I a prop d'aquest espai hi ha els monstres, centaures, l'hidra de Lerna, els Siles, el gegant Briareu, la Quimera, les Gorgones, les Arpies, Gerió, encara no formen part del càstig pròpiament dit, però sí del paisatge d'Estamó. La ruta arriba després a la ribera d'Aqueront, un riu de fang, d'aigües fosques i pudents. Allà hi ha en Caront, vell, amb barba blanca i roba bruta, que transporta les ànimes en una barca rovellada. A l'altra banda espera el Cerber, el cap de tres caps, amb serps enroscades pel coll i una serp grossa per coa. I encara després, les ànimes han de comparèixer davant dels tres jutges infernals, que decideixen el seu destí segons el pes de les accions comeses en vida. La descripció de Virgili continua amb espais cada vegada més concrets. Darrere es cau del Cerber, se sent el plor dels infants morts prematurament. Després venen els innocents, condemnats injustament, el bosc dels suïcides, els camps dels plors, on habiten els que morien per amor, i la regió dels guerrers il·lustres. El camí se divideix a la dreta, l'Elici i el Palau de Plutó, a l'esquerra, el Tàrtar, la regió dels condemnats. El Tàrtar és una fortalesa terrible, una triple murada, un riu de flames, el Flagellant, una gran porta de ser i una guardiana monstruosa Tisifone, de cabells de serp, que volta sense dormir. S'hi senten gemecs, renou de cadenes arrossegades, flotades, i al centre hi ha una hidra de 50 caps. Allà pateixen càstig els titans Otto i Efialtes, Salmoneu, Tisi, Ixion, Piritus, Teseu, i tota casta de traïdors i usurers condemnats per haver desafiat a l'ordre diví. L'altra via, la de l'Elici, és ben diferent. Anés i arriba després de deixar Ram, que duia com a present a les portes del Palau de Plutó i Proserpina. Allà hi troba un bosc agradable, prades, aire pur i llum, una zona infernal amb el seu propi sol i els seus propis astres. Les ànimes pures canten, dansen, escolten música i fan banquets damunt l'herba. A la vora hi cor el Leteu, el riu de l'oblit, on les ànimes bouen per esborrar la memòria de la seva estada infernal abans d'una nova reencarnació. Aquests jardins de Vallterra, ja ho veurem, també s'obren a més d'una rondalla nostra. I quan arriba el moment de sortir, apareixen les dues portes del somni, que ja esmentava en Homer. Semblen iguals, però no ho són. Una és de banya, i per ella, surten les ombres reals, les visions verdaderes, l'altre es divori i dona pas a les il·lusions vanes. Fins i tot a la sortida de l'infern, el relat avisa que no tot allò que veiem és cert. Tot aquest imaginari antic travessa el temps i reapareix més o menys transformat dins les rondalles. Antonio Soler remarca que és curiós que la geografia infernal clàssica hagi deixat tantes empremtes, mentre altres aspectes del pensament antic s'han esvaït davant la visió cristiana. Per exemple, la idea que la mort podia ser un regal dels déus o que la vida era propietat d'un mateix. Desapareix davant la doctrina segons la qual Déu dona la vida i només Déu la pot prendre. I anant a les nostres rondalles, alguns personatges també davallen en els inferns. En Pere XIV hi va cercar el dimoni gros, en Jonat Manent, amb aquella barrotera de 100 quintars que recorda la clava d'Heracles, també entra en contacte amb un món subterrani. En altres rondalles, els personatges caven un clot, es fiquen dins un pou o davallen per una claveguera i acaben dins jardins, ciutats estranyes o espais meravellosos que podrien recordar, en clau popular, els Camps Elisis. Aquesta direcció cap avall és constant. Es corpet d'espou d'en Gatell, en Joanet Manent, o en Joanet i sa donzella desencantada, o el mestre Nadal de sa placeta de Socors. El camí cap a l'espai extraordinari sempre baixa, no s'apulla cap en el cel, s'entra dins la terra. I sa rondalla conserva així una intuïció molt antiga. Allò ocult i allò perillós se troba davall. A Senallet apareix la història de dos germans, un pobre i un ric. El pobre és enviat a l'infern amb un present de porquim per a un germà que hi habita. Pel camí troba un jai que li indica com arribar a una gran cova amb barreres enormes. Ha d'anar alerta, a no costar-s'hi, massa per no cremar-se i, sobretot, a no tastar res. I aquesta advertència és fonamental perquè dins l'infern clàssic, que menja aliments infernals, queda lligat amb aquell món. És el que li passa a Persèfone, que no pot tornar del tot en el món dels vius perquè ha tastat un gra de magrana. A la rondalla, la mateixa regla reapareix en versió popular. Qui entra allà, de dins, no se pot sortir si no ho pren, o si no s'endú alguna cosa per recordar-se. La descripció de les menges infernals de Senallet és especialment grotesca. Els dimonis paren taula amb una rabassa per cadira i serveixen plats repugnants. Costelles de carisó, lletoreles de geneta, menuts de corb, llom d'asa guixé, fetge de mul fregit amb metzines, cervell de dragó, escarabat amb fel de cavall i per beure un tast de gerra amb pixat d'ego. I la rondalla adapta l'horror infernal al llenguatge de la cuina impossible, es banquet girat del revés. Una geografia semblant apareix en el fi del pescador, quan en Joanet, pescupa de l'esca i de la pedra foguera, redobla l'encantament de la filla del rei. Boudal, Tonturó, un castell que fa feredat, rodó, de murades disformes, amb moltes torres, barbacanes, matacans i celleteres. I aquest castell, tanca i ple de defenses, recorda el Tàrtar com a fortalesa separada del món ordinari. A una gírgola que dugué cua, na Catalineta es duita per un gegant i s'enfosa cap avall. Quan aconsegueixen fugir, apareixen accions repetitives i impossibles. Omplir, buidar un plat d'olives tota la nit, buidar un cossiol i atiar el foc sense descans, treure un plat de menjar d'una pastera perquè torni a aparèixer. L'Antonio Soler hi veu un resò dels càstigs de les Danaides o del Sísif, tasques que mai no acaben. I el mateix tipus d'accions apareixen a Maloro Rosó, quan l'Inoreta, amb un llibre màgic que li ha entregat una fada, fa que els criats del rei Tortuga es posin a escampar fa més sense poder aturar-se. No és el mateix relat que el mite clàssic, però el mecanisme s'hi sembla molt, i es càstig com a feina inútil que es repeteix sense sortida. I un altre element que passa del mite a la rondalla és l'objecte d'invisibilitat. Hades té entre els seus atributs un casc que el fa invisible, una manera poètica de dir que sa mort arriba sense que la vegem venir. I aquest objecte solemne dins el món mític es transforma a sa rondalla en objectes més pròxims. Un capell de vidre, una barretina verda, una capseta, unes ulleres. En els tres mantells d'or, en Tià d'Esfont, en Matarronyes, en Joanet, com a ta curta i ses tres capsetes o sa llàmpria meravellosa, hi ha objectes que permeten veure sense sa vist. També hi ha la magrana. La magraneta diu un nom que Antonio Soler relaciona amb Persèfone, perquè la magrana és la fruita infernal per excel·lència del mite grec, vinculada en els misteris agraris de Demeter i Persèfone. A més, la magraneta dorm al son de sa mort, un altre fil que connecta sa rondalla amb l'imaginari subterrani i funerari. I el color negre també uneix aquests mons. En el sagrat, la Catalineta ha d'anar a cases ties de fora de Mallorca i l'absorda de no tastar res. Hi apareix una coseta negra, com negres eren les víctimes sacrificades en els morts en el món antic. A sabre de música, sa font d'or i s'ocell qui parla, els tres germans han d'anar en el Puig Negre i quan senten una veu no s'han de girar. I aquesta previsió recorda també la sortida d'Orfeu dels Infants, quan perd Eurídice per mirar enrere abans d'hora. El rei savi, un agradat convenç una viuda pobra de seguir-lo, i tots dos fan un viatge a l'infern. Davallen per endins i més endins fins que comencen a sentir trons fortíssims, brams, bramuls i remors de tota casta d'animals salvatges. La rondalla no necessita reproduir Vigili ni Homer, li basta l'atmosfera de la davallada en el renou i la foscor. Un dels personatges més vells i inquietants és el de l'arbre de la mort en en Pere de la Coca. Un arbre disforme, sense fulles, ple de branques, amb una candela encesa a cada cap de brancor. N'hi ha de primes, de vinyanceres i de gruixades. Unes són llargues, com si acabassin d'encendre-se. D'altres ja són a mitges. Altres tornen blaves. Altres gairebé s'han acabat i només conserven una mica de cremalló. I Antonio Soler hi proposa una alternativa en el mite de ses moires gregues, ses parques romanes. Clotos, Fila, la Quisis d'Ebana i Atropos Talla. Si substituïm el fil per candeles de mides desiguals, el concepte és el mateix. Cada vida té la seva flama i el seu final. I finalment, Estès de Soler recorda els rituals de dol. Quan sa mort s'endú algú de casa, els pobles han seguit gestos concrets per expressar aquest dolor. Avui el cadàver sovint es posa en el tanatori i el nergue ja no és imprescindible, com a senyal de dol. Però els antics rituals deixaren formes molt expressives. Esqueixar-se els vestits, omplir-se el cap de pols, esgarrapar-se les galtes, arrabassar-se els cabells. Ecos d'aquestes costums apareixen a rondalles com el pou de la lluna, la maneta de plata o en el passatge de la pobra Joanota, que es tira en terra, es revolca dins la pols, s'omple la cara d'onglades i s'arrabassa els cabells. Què vos pareix?
Idò, què he de dir, no? El sempre fascinant món de ses rondalles i aquestes històries plenes de simbolisme, molt de simbolisme, sovint repetides, també, a diferents indrets del món. Ho hem vist amb els comentaris que mos has mostrat i que has estat fent. Bé, crec que és molt interessant. I després ja hi ha un parell de detallets, com, per exemple, has parlat fa un moment de tasques que no acaben mai. Això és el que fan els dimonis boiats, els vols tenir controlats, perquè estaves parlant de l'infant. Mira quina simbologia, també podríem dir, no? I parlant de simbologia, sa força i el simbolisme de sa paraula estígia, títol, per exemple, d'un poemari del pollancí Toni Xumat, recomanable poemari. I damunt d'això hi ha una cosa que per jo, quan sent parlar d'estígia, sempre tenc el mateix record, també quan sent parlar d'en Caronte, me ve al cap allò que fa anys mos va contar en aquest micròfon el psicòleg clínic en Javier Serapio, que està especialitzat en somnis. També has parlat una mica de somnis amb els soms, amb els sabres, i d'ahir mos va narrar aquell somni que li va contar una pacient, crec que era Can Mises, a l'Hospital Públic d'Eivissa, on ella li va dir que havia somiat en sa barca de Talamanca. Sa barca que, bé, que és com si fos un bus que travessa sa badia d'Eivissa Vila, i que li demanava aquesta senyora en Serapio que amén què podia significar aquell somni. Bé, ho podeu imaginar, no? El seu subconscient la duia a pensar en el darrer viatge. Era la seva representació onírica de la llacuna Estígia. I bé, el dia següent, aquesta pacient va morir. I una altra coseta molt ràpid que volia comentar. Ja ampliarem, o seguirem ampliant, millor dit, però has dit quelcom com que a les rondalles mai no es puja al cel, sempre cap a baix. I d'allò crec que sí, perquè, per exemple, tenim la d'en Joanet de Sallarra, o també tenim les versions internacionals i també pròpies de la fabeta màgica i semblants, aquelles narracions on mitjançant una planta que creix de manera desmesurada i màgica i que atrapant-la arribes fins al cel, fins i tot per poder veure a Sant Pere, a les portes del paradís. Però bé, supos que sí, supos que aquesta seria una altra història, o no? Ara ho veurem en el conte. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font aquest estiu de tant en tant, i mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, i de com ha citat en Joanet de Sallerra, volia aprofitar per contar una del nou recull de na Caterina Balriu, les rondalles de sa Pobla, editat l'any passat per en Joanart Montaner, que precisament es titula En Joan de sa Favera, i que conta tal que així. Això era un matrimoni que vivia dins una llarra enterrada, i som-ho nomia Joan. Un dia que es pagués de sa terra on estava sa llerra sembrava faves, en va caure una dins sa llerra i aferrar. Cresqué i cresqué i aviat va sortir de fora de sa llerra. Tant va créixer que arribava fins en el cel. En Joan va voler provar de pujar-ne pel tronc de sa favera i pujar i arribar fins en el cel. Quan va ser allà, tocà i sortí Sant Pere. Què vols? Li demanà Sant Pere. Volia conversar amb el bon Jesús. I què vols del bon Jesús? Li volia demanar si me volia donar una barraqueta per no haver de viure dins la llarra. Bé, espera un poc i jo li demanaré. Sant Pere se n'anà i demanà al bon Jesús el que en Joan volia, i aquest li concedí. Ja te'n pots tornar, digué Sant Pere en Joan. Ja tens la barraqueta. En Joan li donà ses gràcies i se'n tornà. De ballar pel tronc de sa favera i ja va trobar sa barraqueta. I ell i sa dona hi anaren a viure. Al cap d'una setmana, sa dona digué en Joan. Joan, torna a pujar fins en el cel i demana en el bon Jesús si en lloc de sa barraqueta mos vol donar a una casa un poc més gran, perquè dins sa barraqueta quasi no hi cabem. En Joan se tornà a enfilar pel tronc de sa favera i tornà a demanar en el bon Jesús, per medi de Sant Pere, si li volia donar una caseta més gran. El bon Jesús li concedí i ell se n'anà tot content a dir-li a sa dona i se mudaren a sa casa. Al cap d'una altra setmana, sa dona tornà a dir en Joan que tornés pujar en el cel i demanàs en el bon Jesús que li donés una casa més gran i un poc de terra en el costat per poder conrar. En Joan s'enfilà per sa favera i digué a Sant Pere si volia demanar en el bon Jesús una casa més gran i un poc de terra per poder conrar. El bon Jesús li concedí tot el que li demanava i quan només feia una setmana que tenien sa terra, sa dona ja li tornà a dir que pujàs altra vegada en el cel i demanàs en el bon Jesús una possessió. També el bon Jesús li concedí sa possessió. Però sa dona d'en Joan, que mai se conhortava, tornà a dir en Joan que pujàs pel tronc de sa favera i demanàs en el bon Jesús una possessió més gran, amb un bon celler i una bona tafona i amb sa vinya i solivar per poder tenir de tot. Quan Sant Pere sentí que en Joan tornava a tocar a sa porta, ja no li va fer tan bona cara com ses altres vegades, però així mateix anà a demanar en el bon Jesús el que en Joan volia. I el bon Jesús li digué que perquè no se contentava amb res, se'n tornàs a viure a dins sa llarra. I en Joan de ballar altra vegada pel tronc de sa favera. Plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa ni barraca, i va haver de tornar a viure dins sa llarra.
Bé, no faig comptes ara entrar a valorar-la, però sí que m'ho serviria, no?, com a exemple del que dèiem de pujar cap al cel. En aquest cas, però, vinent, amb una procedència des del subsol, perquè deia que vivia dins una llarga que estava enterrada. És molt interessant, com sempre, tot el que es pot extreure. I bé, també, evidentment, recomanam aquest llibre d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de Sa Pobla.
Sí, i és que ja també ho deia el refrany de qui tot ho vol, tot ho perd. I és que no és gens bona l'avarícia.
Tota sa raó. Crec que no he de fer res més. Moltes gràcies, Irene.
Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.
Idò, jo ara volia tornar a la Rufasa, aquell petit poblet valencià, bé, petit i antic, perquè era un poble a l'època àrab, a dia d'avui forma part de la ciutat de València, i aquesta unió, aquesta fagotització, va ocórrer el 1877, una mica com, per exemple, establiments, per exemple, Mallorca, que era un municipi independent fins que va ser incorporat a Palma. A València també tenen un bon grapat, no ho sé, Benimaclet o Patraix, per exemple. I de quan Rufasa era municipi va tenir entre els seus habitants aquell que va ser el darrer ajusticiat a Espanya per ser considerat heretge. I que no fa tant d'això. Bé, això ja ho vàrem veure fa dues setmanes i perquè ara s'han complit 200 anys d'aquest darrer ajusticiament per ser considerat heretge. I el cas és que, cercant informació damunt d'aquell fet, vaig trobar un opuscle del segle XIX que en parlava i feia una al·lusió a un fet, direm, com a estrany. Ho citava de passada, aquest opuscle, deia l'autor d'aquest treball de 1871, quan es referia a aquell pobre home que va ser condenat a mort per heretge, deia «Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa». Tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela lo estaba del peligro que él y sus discípulos corrían. I clar, que referit a un mestre d'escola d'un poblet que ja no existeix es faci una referència a un altre mestre d'escola que hauria mort d'una manera que sembla com a violenta, clar, l'únic que jo podria fer era cercar-me si trobava qualque cosa més. I això és el que he trobat. Quan vàrem fer el programa on vàrem parlar d'en Cayetano Ripoll, aquest heretge condemnat a mort ja en el segle XIX, vàrem dir que tenia una plaça que gairebé ningú sap a qui està dedicada, i en aquest cas ve a passar el mateix, a un carrer a València, que és el carrer del mestre Aguilar. Anem a saber qui era i per què li vàrem dedicar un carrer. I aquest nom de poble, Ruzafa o Ruzafa, allò me sonava, a part de pel cas que vàrem dir, i me sonava per qualque altre cas de la Inquisició, com aquells casos on es mesclava allò profà amb allò que era religiós. Per exemple, està el cas d'Ana Catalina Maldonado, una gitana de Ruzafa, que va ser presonera de la Inquisició, ella era cristiana, i va ser acusada per la Inquisició d'aquí, que era on residia, a Mallorca, de dir que podia saber el que li passaria a una persona, perquè, bé, és el que es coneix com a saber, conèixer l'aventura, L'aventura, no? L'aventura. I això ho tenim en el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de Causes de Fe, d'en Llorenç Pérez, en Joan Montaner i en Mateu Colom, on ens expliquen que, bé, li varen demanar a Catalina Maldonado si una senyora es casaria amb un jove amb el que estava festejant. I ella, per respondre, va dir que havia de menester qualque cosa que fos d'or o plata, i bé, va fer com una figureta de cera, va treure coses que duia per fer una mena de conjur, va fer rodar aquella cera, i en funció del moviment volia dir que si aquella cera rodava sin tocar a ella, seria desgraciada, i si no rodava, seria dichosa, i se casaria antes de un mes con el dicho mozo. Que fins aquí res. De fet, hi ha un altre cas d'un endivinador, també de Russafa, també gitano, també vivia a Mallorca, que per una cosa semblant, crec que només el varen fer vestir-se de penitent i li feren escoltar missa a la seu de la Inquisició, que un diu, bé, tampoc tan malament, no? Però és que aquesta senyora va donar una passa més enllà. Y es que luego había tomado un poco de agua y con su mano echaba gotas de ella sobre la dicha cera y sobre la mano de la dicha mujer en forma de cruz, santiguándolo y nombrando muchas veces a Nuestro Señor y a Nuestra Señora y a otros santos, y que luego rodó la dicha cera un poco por la dicha mano y que luego la dicha gitana lo tomó por el estadal y toca y anillo y dijo que para otro día que pensaba hacer diligencia para que el dicho mozo que la festejaba, y servía, se casase con ella dentro de un mes, tuviera aparejado alguna cosa de oro y plata y unos granos de trigo y otros de sal y agua bendita y pan bendito, porque todo había de ser menester. És a dir, el que va fer va ser mesclar paganisme en religió catòlica. És a dir, heretgia, com el seu conveïnat del que vàrem parlar fa dues setmanes. Hi ha certs detalls a la seva causa que poden semblar així a priori irrellevants, però que jo personalment me fan estremir una mica com l'altre que vàrem estar contant. Però en aquest cas, ella acceptà perquè li acusen de ser heretge i de pacte amb el dimoni. Ella inicialment ho va negar tot i li tornen a dir, li fan com un judici i ella que no. Però vaja quines coses, perquè després diu la seva causa que és ella la que demana anar en el tribunal i després en otra audiencia que pidió dijo que era verdad todo lo que el fiscal le acusaba y que lo había hecho con las demás gitanas procurando de sacar con mentiras y engaños dineros y otras cosas de las personas que se fían de ellas y que porque no entiendan que hace cosas malas usaba y decía palabras santas de Dios nuestro Señor y de sus santos y no porque creyese que por eso las cosas hubiesen de tener efecto. I clar, i aquí un pensa, què degué passar perquè acceptés els càrrecs, què degué passar les presons secretes de l'Inquisició? I bé, dins lo pitjor encara va tenir sort, perquè a part de vestir-la com a fetillera o a bruixa i sotmetre-la a humiliació pública, no parla de posteriors càstigs físics, però sí que va ser desterrada. A principis del segle XVII, desterrada de per vida de Mallorca, amb el que allò representava, clar. Tot això ho deia per la curiositat d'un cas, bé, dos, de l'Inquisició, a dos veïnats d'aquell petit poblet vinculat a la nostra terra, on es veu que per aquella època, final del 15, principis del 16, millor principis... No, segle 16, principis del 17, exacte. Devia tenir qualque cosa relacionada en tot aquest tema de la màgia i la fetilleria, aquell poble, també en les bruixes. Perquè he trobat un cas que m'ha cridat molt l'atenció. És allò que deim sovint, de que segons qui i com era demoníac o era tot el contrari. O era virtuós o era pecat i delicte. Mireu aquest petit esbós d'una biografia que va deixar recollida en Joan García Atienza. Parla d'un tal Benito Peter, diu... Jesuita nacido en Ruzafa, Valencia, 1535 y muerto en Roma, 1610, donde desempeñaba la cátedra de Sagrada Escritura en el Colegio Romano. En sus escritos manifiesta su fe en la magia natural, la parte más noble de los conocimientos naturales, al tiempo que brama con quienes la utilizan torcidamente. Sobre la alquimia acepta la transmutación metálica, pero destaca lo peligrosa que puede ser la actividad de los alquimistas si, viendo fracasados sus propósitos, los truecan por la fabricación mágica de medicinas de peligrosos efectos. ¿Qué te parece? Un religiós del segle XVI-XVII fer màgia i alquimia. Però, clar, com ho feia ell, està bé. Però la bruixeta aquella de la cera no va anar tan bé. Tot això venia pel petit municipi, ara barri de València, que, per cert, ja aquí som, dic que va agafar molt de protagonisme quan la conquesta de Jaume I de València. I és que va ser just en aquell poble on va muntar el rei i la seva host el seu campament. A Mallorca, ara que he citat establiments, i ho va fer pel secà de la Real, per on és l'Hospital de Son Espases, just aferrat a establiments. I de València va ser en el poblet de Russafa, que, com podem deduir, el nom té un clar origen àrab, i allà va ser on el visir i plenipotenciari del darrer emir musulmà de la Taifa de València va signar allà sa capitulació i va lliurar-li la ciutat i el regne de València en el rei Jaume I, una terra que el rei, l'any 1238, va cedir en els templers, que no sé si li duia bons records en el rei, perquè sí que és cert que des d'allà va conquerir tota València, però allà també li varen pegar amb una selleta en el cap, el varen ferir, però diuen que ell mateix s'hauria llevat la fletxa quan no podria ser d'altra manera. Clar, tot un heroi que s'enfrontava en el que fos necessari per protegir en els seus. O no? Però el que sembla que sí ho va ser, un heroi, vull dir, va ser que mestre de Russafa, Francisco Javier Aguilar Solaz, nascut a Xelva, un petit poblet de l'interior de la Comunitat Valenciana, que va néixer per debès el 1816, i que l'any 1841 va anar a Russafa com a mestre titular, però també quines coses, perquè va ser responsable de l'exhumació i trasllat de les restes dels cossos de l'antic cementiri de Sant Valero, que era un dels principals de València, si no vaig errat, i que estava on a dia d'avui hi ha el col·legi Jaume Balmes. Bé, i del cas és que ell s'encarrega de la retirada de les restes humanes i l'adequació de solars i la construcció de dues naus, una per fer un col·legi per nines, amb 150 alumnes, i una altra per a 130 nins, que va ser inaugurat l'any 1863. Però poc després, a prop d'un mes després, ell, el mestre Aguilar, va començar a denunciar que veia que sortien cruis a les parets. I ningú li feia cas. Per començar, els plànols d'aquestes naus les havia firmat l'arquitecte municipal de València i president del Col·legi d'Arquitectes. I clar, qui havia de dubtar? Com fer cas a un simple mestre de poble davant tot un arquitecte municipal? Però ell bé insistia. De fet, el dematí del dia 2 de juny de 1863 va fer anar en el bala de Russafa i un algutzir per inspeccionar locals i per demanar-los que manessin de s'allotjar. Però ni cas. Fins i tot diuen, i així ho recueix un article del diari Levante, basant-se aquest article en un llibre damunt la vida d'aquest mestre, i del bala li hauria dit: «Però, don Javier, que té por de no morir-se en el llit?» I de no sabem si tenia o no por. Sembla que no. Però no, no va morir al llit. Va morir allà mateix, només mitja hora després. I és que mitja hora després d'haver estat esbal, l'edifici es va esbocar, es va derruir. Diuen que no tant per culpa dels tècnics, sinó de la debilitat dels materials que es varen emprar a la construcció i també de les constants pluges. Afegit, això és la responsabilitat del contractista, que realment lo que era un picapedrer i que, per cert, va acabar tancat a presó. Tancat a la presó perquè aquell 2 de juny de 1863, a les 9:35 minuts del matí, l'escola unitària de Russafa, que havia estat inaugurada menys de mig any abans, va sepultar en el nostre protagonista i en els seus alumnes. Es diu que gràcies a la seva intervenció va aconseguir salvar a un centenar. Va haver 25 ferits, altres 10 greus, però malauradament, en la seva proesa, no va poder salvar en els 10 que moriren juntament amb ell. Tot un heroi que la història té, crec, que com a massa oblidat. Així que vagi com a petit homenatge. De totes maneres, la quantitat de coses que poden sortir de qualsevol indret si un es dedica a cercar, a enllaçar, a tornar a cercar, també sovint dins del nostre propi capet, no?, per anar vinculant dades. Bé, és que, allò m'apassiona, ja ho sabeu, però és que hi havia una altra Ruzafa. Però en aquest cas era a la Còrdoba musulmana, on a principis del segle IX se'ns parla d'un home que hauria volat. Pot ser que fos el primer volador de la península, però sí, aquesta seria una altra història. I ja que estic per València, Borja, mos podem quedar per allà per contar una de les teves, diguem, històries impossibles. En aquest cas, a la Cornudilla, mos ha dit en Sergio. Idò, a la banda de Requena, València, quan vulguis.
Idò, sí, a Espanya ha sabut, hi ha molt de pobles i viles que varen ser abandonats fa temps. Són llocs on no hi ha cap dubte, la sensació que se respira és molt especial. És una atmosfera distinta, diferent a qualsevol altre lloc. Transmeten, sí, una sensació que estarà d'acord els amants del misteri coneixem de sobres. I com dius, en aquesta ocasió anem fins a València, fins a Requena, per parlar d'una d'aquestes poblacions, la Cornudilla, ubicat sí, entre Requena i Utiel, i més concretament entre els llogarets de Los Marcos i Los Ruices. Roman completament abandonat des de finals de la dècada dels anys 50 del segle passat. Però quin és el motiu perquè una població sigui abandonada per complet? És cert que la Cornudilla no tenia més de 40 habitants, però estareu d'acord en que la gent no abandona que seva així com així. Existeixen dues explicacions per a aquest succés. La primera, molt lògica i prosaica, i que parla de la normal necessitat de prosperitat dels seus habitants. L'altra, la que més mos agrada, la més interessant, si se pot dir així, té a veure amb uns fenòmens desconcertants, aterradors i de precedència absolutament desconeguda. Tot va començar un dia com un altre. Feina, cafès quotidians, converses, res d'estrany a priori. Però aquestes xerrades, aquestes converses, van començar a derivar en una cosa no habitual. Entre la gent del poble se deia que les seves cases, els vespres, se podien escoltar veus, murmuris, plors, tot allò que anomenaven cosa de follets. A vegades els renous eren tan forts que les persones havien de sortir a dormir al carrer i els cans se posaven a lladrar com a bojos. En ocasions, segons els majors del poble, que en aquella bonsa eren nins, fins i tot algunes eines i objectes se movien per mans invisibles i estranyes. Però es podria considerar que l'esdeveniment que va provocar l'espant i la fugida de la gent del poble varen ser els fets que varen passar dins la coneguda com a Casa dels Renous, que és el nom que es li va donar molt més temps després i que 70 anys passat ja dels fets i d'on encara se conserva. I quin és el seu secret? Si se la mira des del camí que procedeix de les Ruïces, sembla intacta, com si els anys d'abandonament no haguessin fet cap mal en ella, però en observar-la des del costat oposat, el seu interior queda descobert i suporten apreciar les seves entranyes de fusta i de pedra. De dins, una escala condueix en el pit superior, el lloc d'on procedien els estranys sons o raps, si en plan terminologia més adient, que l'han fet de famosa. Aquesta petita edificació és això, la casa de Renous. Una casa de Renous que s'ha de fer famosa per sorolls estranys que se transformaven en crits, en plors, i potents laments, atenció, que sortien de dos pous dipòsits ubicats a l'exterior. Un dels testimonis que varen parlar d'aquest tema ja fa un temps era en Conceso Viana, que va tenir el seu padrí, que precisament va viure dins d'aquesta casa del Renau. I afirmava això, que d'aquest pou sortien els renaus, els bous, renaus també de pesades cadenes que copejaven contra el trispol. I dins la casa també hi havia freqüents, deien, fenòmens que considerarien poltergeist, durant els quals coberts i plats eren llançats contra les parets sense motiu aparent. La por era tan gran, abans ho he comentat, i els renaus tan forts que, de vegades, la gent havia de sortir a dormir en el carrer. I no només els habitants de la casa notaven la pesant atmosfera que envoltava aquell indret, sinó que fins i tot els animals també percebien que hi havia cosa estranya que passava. Cans i mules estaven sempre inquiets i agitats. Arnaus i fenòmens estranys van arribar a tal extrem que els propis habitants d'aquella petita casa, presos del més absolut terror, se van veure obligats a deixar la seva vivenda i traslladar-se en els veïns llogarats de Los Marcos i Los Ruizes. Com a conclusió, només se pot dir que no queda el menor dubte que la Cornudilla, a les seves ruïnes, el seu misteri, les seves bous i el seu encant bé mereixen una llarga i entretenguda visita.
Quan has dit allò dels jocs abandonats que te fan entre respecte, por, aquesta sensació estranya també del misteri, allò, evidentment, el primer que sempre me ve en el cap és Belchite. Belchite el viejo. Ja no te rondaran los zagales.
Ara ho anava a dir exactament, sí.
Però, clar, en aquest cas és diferent, perquè en aquest cas Belchite va ser per mort d'una batalla a la Guerra Civil Espanyola que va ser abandonar completament i se va fer Belchite el Nuevo. Això està a Saragossa. Però sí que és vera que hi ha indrets que te fan tenir aquesta sensació. Nosaltres ara, fent Font de Misteris i ho varen treure a la tele a Reixeta, se mos ha convertit per nosaltres en un lloc d'aquest tipus, evidentment. Sí. Però després n'hi ha d'altres que, malgrat sabre que es diu que han passat coses de tot tipus, tampoc te donen aquesta sensació. Podria ser, per exemple, la Misericòrdia. Jo estic a la Misericòrdia, estic la mar de bé, no tinc cap tipus de sensació estranya, com si un ja té Reixeta, malgrat mos hagin passat coses que també han entrat a la tele i que més en van se faran públiques.
Això serà tu, en el cas
estic
concret.
Jo estic parlant de jo, no estic parlant de tu, Borja Rigo, per l'amor de Déu. No, però ho deia, per la cosa aqueixa d'aquests indrets que m'ha cridat molt l'atenció, en resum, que allà, en aquest poblet o llogaret de la Cornudilla, s'hagués abandonat tot per una casa de la que surt por. Quan a les nostres illes en tenim un bon grapat, ara hauríem de saber si aquells llogarets que varen ser abandonats en el seu dia podria tenir com a origen una casa d'aquestes que surt por.
IB3 Ràdio és història.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, som a ple estiu, moment de festes patronals, festes que sovint darrere tradicions religioses ens uneixen, darrere s'excusa per fer bauxa i per fer festa, però ja dic, darrere figures, imatges o creences religioses. Però clar, perd la seva essència, no?, quan es duen a terme de segons quina manera, no trobeu? Bé, idò, el que jo he trobat és aquest escrit que resumeix una mica el que dic. Diu, ahora no queremos negar la fe manifiesta de muchos cristianos en sus santos protectores. Hay, sí, fe piadosa y honda que sabe poner el corazón en comunión beneficiosa con los santos. Pero hoy las fiestas patronales de los pueblos, en la casi totalidad de los casos, sin puntitos de exageración, son una profanación paladina. Se esperan esas fiestas con afanes incontenibles de diversión a lo mundano, echando por la borda todo reparo a todo cuanto pueda oponerse a unos días de libertad a toda anchura. Basta abrazarse abiertamente con el pecado. Es desolador que una fiesta en honor de un santo sea pretexto para fiestas en honor del placer. Ya no es encender una vela al arcángel y otra al diablo. Es encender las dos al diablo con pretexto del arcángel. Bé, tots són maneres de veure-ho. Però, efectivament, si mos fitxam, estareu d'acord en que darrerament les conegudes com a festes patronals han perdut una miqueta la seva essència. No? Estireu d'acord, jo crec, no? I de com molt ja podeu imaginar, aquest text no és actual. Té d'haver 70 anys, en ple franquisme, anys 50, i ja es queixaven. Segueix aquest text, fixeu-vos en els detalls. Diu, ¿qué son hoy las fiestas patronales? Un banquete pantagruélico, unas corridas de toros o vaquillas, unas cuantas exhibiciones deportivas, mucho consumo de vino, mucho. Mucho ruido de cohetes y de música, mucha afluencia de forasteros por las calles y plazas, mucha verbena y larga. Y mejor que a la luz del sol, a la luz de la luna. Y una alardeadora chulería de derroche de dinero. Y los honores al santo, para el santo, una misa en el programa a todo boato. Bé, és més llarg, és més extens. Però m'ho observei, no? Així que, res de nou. Tot com sempre. Així que, com sempre, a gaudir-les. Amb seny, respecte i prudència i per molt d'anys. Molt bon mes d'agost a tothom. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de mossèn Bartomeu Guasp, aquesta que parla justament d'això. És del llibre Rosada i està dedicat a la festivitat de Sant Roc. Casualment, Sant Roc és avui, i molt d'anys a tots els rocs, especialment en el Vini Salamé, i diu, amb el temps tot es trasmuda. Heu observat l'any darrer? L'antiga usança ha perduda sa puresa de primer. L'amor que els cors enardia ja mai per mai tornarà. Del goig que l'avi vivia, ben prest el net se'n riurà. Festes velles a no dir, col d'agost ara no en dona. Qui les sabés traduir, bé mereix una corona. I bé, crec que mos encaixa perfectament per acomiadar-mos dels catarres, festa major. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
I vaguem fins a perdre el sentit. Brindem pels quintos d'avui i de sempre i ballem fins que arribi el matí. I després esmorzarem al bar Miguel. Antics, que millor contra les rasques prendre's un bon got de vi i en aquest congost als peus de...